Catalunya al dia. Amb Estel Baté.
Tercer accident en una setmana al Baix Ebre amb camions implicats. Aquesta matinada hi ha hagut un sinistre greu a l'AP7 a l'Aldea amb tres camions que ha provocat un mort i un ferit greu, a més de les complicacions per circular en aquest punt. Fa una setmana ja s'hi va incendiar un camió també com avui. Comprovem, per tant, a aquesta hora quin grau de dificultat té ara la mobilitat en aquest punt. Equip viari, Txell Garriga.
Bon dia. Doncs ara mateix problemes per circular només en sentit nord. La via continua tallada a l'Aldea, es talla just després d'Amposta, on es van fent els desviaments cap a l'ENA 340, la via que durant tot aquest matí ha absorbit el trànsit de l'AP7, i això provoca retencions tant a l'AP7 des de Freginals, en un tram d'uns 10 quilòmetres, fins a enllaçar amb la Nacional, on ara, però, ha millorat força i ha densitat fins a passat l'Aldea. I en sentit sud, a l'AP7, la circulació està restablerta en un carril i ara, de moment, no hi ha retenció.
El Servei Català de Trànsit ja avisa que trigarà hores a poder-se a netejar del tot la calçada perquè s'hi pugui tornar a circular de manera segura. Això ha passat molt a prop d'on aquest dissabte passat es va accidentar un altre camió, va ser també a la P7 a l'Ametlla de Mar, i va comportar un embús monumental també diumenge fins a la nit perquè transportava aquest camió una càrrega il·legal i no es va poder retirar fins més de 30 hores després del sinistre. Què passa en aquest punt? Per què és tan negre? Per què hi ha tants accidents? Doncs perquè hi circulen 12.000 camions en dos carrils. És un tram estret i els conductors han de fer molts esforços per dominar el vehicle. I no, si no tenen traça o prou experiència, topen. Els veïns n'estan ben farts.
Cansats, ets sempre el mateix, sempre el mateix.
Llevar els camions, una carretera per als camions, tots sols.
El director del Servei Català de Trànsit ja apunta mesures.
Aquí ha d'arribar un sistema de velocitat variable, però també farem propostes de reducció de velocitat mentre no arriba aquest sistema de velocitat variable.
De seguida connectarem amb l'Aldea, on hi tenim una unitat mòbil. Sentirem també com ho veuen els transportistes. Així arrencarem el Catalunya al dia d'avui. Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Catalunya al dia.
En què escoltarem també les reflexions de la síndica de Greuges sobre els joves.
La participació dels joves és més activa, molt més que temps enrere. I, per tant, si és més activa i està permès en moltes coses, per què no ha de ser la possibilitat de votar?
Esther Jiménez Salinas proposa que puguin votar a partir dels 16 anys i recomana allargar l'escolarització obligatòria fins als 18.
A Bellpuig, a l'Urgell, uns 5.000 veïns no tenen aigua potable des d'ahir a la tarda.
A nivell de consum de boca no es pot utilitzar aquesta aigua i és pel nivell de terbolesa que té.
I aquesta terbolesa, que diu l'alcalde, és perquè Bellpuig no té dipòsit i quan el cabal del canal d'Urgell és baix, l'aigua no es pot tractar.
I us explicarem que, malgrat que els canelons s'han coronat com a plat favorit dels catalans en un concurs per triar la recepta més representativa del país, cada vegada se'n fan menys a les cases. Directament els comprem fets i correm el risc, per tant, d'acabar-los incloent a la recepta perduda de la Paula Molés.
A l'Escola Agrària de Monells, al Baix Empordà, han fet un curs pels carnissers per ensenyar-los a fer canelons.
A nivell de consum de boca no es pot utilitzar aquesta aigua i és pel nivell de terbolesa que té.
Pel que fa al temps, Francesc Mauri, ja tenim l'estiuet de Sant Martí fent honor al santoral. Quan durarà?
Doncs durarà segurament 48-72 hores. Avui és Sant Martí, efectivament. Demà i demà passat, però, toca sostre el termòmetre. Divendres ja baixa una miqueta, tot i que no serà un gran descens. I, per tant, aquest cim de la temperatura arriba demà i demà passat. A més, amb una mica de pols en suspensió i aquest tel blanquinós de núvols prims, tant avui a la tarda com demà i demà passat.
També tindrem els esports i què explicarem avui, Montserraia.
Doncs mira, Lamine Yamal, desconvocat per als dos partits d'Espanya de classificació per a Mundial. L'han desconvocat avui mateix, es va fer un tractament per superar les molèsties que arrossega de fa dies al pubis, no van comunicar a la Federació Espanyola de Futbol i ara d'estar de repòs 10 dies. Avui pendents també del sorteig de la segona ronda de la Copa Masculina de Futbol, comença a aquesta hora i hi ha 5 equips catalans, Girona, Espanyol, Sabadell, Sant Andreu i Reus. A la tarda, 8ens de final de la Copa Femenina se sortegen amb la presència del Barça. A Lleida sentirem Marc Márquez, que fa balanç de l'exitosa temporada al Mundial de Motos per primer cop després de la lesió que li ha impedit disputar les últimes curses. I a la Champions Femenina de tenis taula, aquesta tarda el Reus Ganchet té una cita històrica. S'estrena al top 12 davant l'actual campió d'Europa, el Siarkopol polonès.
Doncs tot això ho ampliarem quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Abans ens queda tot el Catalunya al dia per explicar. Comencem.
Catalunya al dia.
La 1 i 5 minuts des de primera hora del matí. Hi ha molts problemes per circular a l'autopista AP7 a l'Aldea. Al Baix Ebre hi hauríem de dir un dia més. Hi ha hagut un accident amb tres camions implicats. Un dels conductors ha mort i un altre ha quedat ferit greu. A les 11 d'aquest matí s'ha pogut reobrir parcialment el trànsit, només en sentit sud. Ara ho sentíem, que ens ho explicava la Txell Garriga des de l'equip viari. El d'avui, però, ha estat l'enèsim accident en aquest tram de l'autopista on hi ha dos carrils per sentit. I podem anar cap allà perquè tenim una unitat mòbil a l'Aldea amb l'Albert Cots i amb en Jordi Barranca. Jordi, bon dia.
Hola, Estel, molt bon dia.
A veure, explica'ns quina situació hi ha en aquests moments. Què veus?
Doncs mira, com bé dius, ja fa dues hores que el trànsit en sentit sud s'ha reobert. Això sí, hi ha un únic carril habilitat. En sentit nord, l'autopista continua tallada. Els camions implicats en aquest accident, que s'ha produït a quarts de 6 del matí, circulaven precisament en aquest sentit, és a dir, sentit nord, direcció Tarragona i Barcelona. Un d'ells ha travessat la mitjana, el segon ha quedat a la calçada i el tercer, ni més ni menys, implicat, ha caigut fora de la via. De fet, en un descampat aquí, al costat de l'autopista, encara es pot veure com hi ha aquestes, les restes d'aquest vehicle pesant. Els equips d'emergència continuen fent les tasques de neteja i de retirada d'aquests vehicles implicats. El trànsit s'ha desviat, s'ha hagut de desviar per la Nacional 340 amb les retencions que tot plegat ha provocat. Això ha enganxat de ple molts conductors.
He sortit a les 9 i mira quina hora és i encara estic aquí. I jo tinc que anar a l'hospital perquè tinc a la meva mare i mira tu.
El diumenge també n'hi havia un del dissabte, ara altra vegada. Cansat, sóc sempre el mateix, sempre el mateix.
Llevar els camions, una carretera per als camions, tots sols.
I també ens hem trobat molts vehicles provenents del País Valencià. És que recordem que la P7 és la via principal que connecta Catalunya amb el País Valencià. Uns vehicles que anaven cap a Tarragona o fins i tot cap a l'àrea de Barcelona.
Sí, hemos salido a las 6 de Valencia y son las 11 menos 20. Y llevamos dos horas y pico ya de paraos, atasco. Entonces, Valencia Tarragona, 6 horas. ¿Te parece? Como poco.
Me ha desviado el GPS, pero ha sido mala idea. Agaba. He salido a las 7 y mira, me marca a las 12 y media, o sea...
Bueno, soy de Castellón, voy a Sitges a trabajar. Pues la P7 en dos carriles es un jaleo. Tendría que estar ya en la fábrica, pero pues cuando llegué ya he avisado y no puedo hacer otra cosa.
Per tant, ha estat i està sent l'enèsim dia de resignació i també de molta paciència. Els accidents en aquest tram de l'autopista amb camions són força recurrents. De fet, aquest darrer cap de setmana es va produir l'últim, també amb talls de circulació, i la setmana passada un altre vehicle pesant es va incendiar, tocat a l'àrea de servei de l'Aldea.
Doncs gràcies, Jordi Barranca, des d'aquest punt on hi ha hagut aquest accident mortal que ha complicat tant la circulació. Gràcies, bon dia des de l'Aldea.
Adéu, bon dia.
Un accident calcat, el que va haver-hi dissabte, com ara sentíem que ens ho explicava en Jordi, amb una càrrega il·legal d'un camió, i per això es va trigar 33 hores a retirar. Doncs bé, el Servei Català de Trànsit demanarà l'aplicació de la velocitat variable en trams conflictius de l'autopista AP7, com el de les Terres de l'Ebre, on hi ha hagut tots aquests accidents amb camions implicats. També reclama més formació per part dels conductors. Anem a Tarragona ara, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
Perquè aquest tram de la P7 a les Terres de l'Ebre, tan conflictiu, ha quedat demostrat. El que busquen són solucions.
Sí, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, per exemple, en declaracions a 3Cat Info, ha reconegut que el tram de la P7 hauria de tenir 3 carrils pel volum de trànsit, que ja també ha avançat que es reclamarà l'aplicació de la velocitat variable en trams conflictius com aquest.
Aquí ha d'arribar un sistema de velocitat variable, que sabem que el Ministeri hi està treballant, però també farem propostes de velocitat i de reducció de velocitat mentre no arriba aquest sistema de velocitat variable. Són propostes de reduccions de velocitat que ja havíem fet el 2023.
Lamiel també ha explicat que estan incorporant un sistema d'alertes viàries als mòbils quan hi ha retencions o accidents i que caldria formar millor els nous camioners de tercers països que s'incorporen al sector. I és que els últims anys s'han duplicat els accidents d'aquest grup de conductors.
Aquests camioners el que haurien de tenir és una formació pràctica eminentment per poder circular bé per les nostres carreteres. Saben conduir segurament un camió, però és difícil circular i per tant poder no saben circular.
Doncs hem sentit la valoració que en fa el Servei Català de Trànsit, d'una banda amb aquest plantejament d'enviar alertes com les que rebem de Protecció Civil en cas d'una retenció important que requereixi fer desviaments amb temps, de l'altra també més formació pels conductors, però ens interessa saber també com ho veuen els professionals, els transportistes que cada dia han de passar per aquesta via.
Mira, el director de la Federació d'Empresaris d'Autotransport de Tarragona, Josep Lluís Aymat, ja fa temps que des d'aquesta patronal està reclamant l'ampliació de carrils en aquest tram de l'autopista.
És evident que la infraestructura no aguanta el pes del trànsit que té que suportar. Fa molt de temps que la Federació ja va manifestar que era indispensable posar un tercer carril a les Terres de l'Ebre i també desfer el nyap que s'ha fet amb la Nacional 340 plena de rotondes.
De fet, aquesta mateixa petició la fan també des de fa molts anys els alcaldes de la zona. Aymat també vol que es transformi la N340 en autovia, en aquest punt, com ja s'ha fet a la resta d'aquest corredor viari, perquè, com a mínim, hi hagi una alternativa amb prou capacitat viària.
La 1 i 10 minuts. Més coses, us ho dèiem també en començar. La Sindicatura de Greuges demana rebaixar l'edat per votar als 16 anys, passar dels 18 als 16, i allargar l'escolarització obligatòria, doncs al revés, fins als 18. Són algunes de les conclusions de l'informe anual d'infància del 2024, on la síndica critica les incongruències de les edats en el tema dels drets i deures i demana també millorar l'atenció per als adolescents. Barcelona, Mar Riera, bon dia.
Bon dia. Per què als 16 anys un jove pot treballar però no pot votar? Per què es pot emancipar però no pot obrir un compte corrent? I per què pot deixar els estudis però si es vol matricular d'alguna cosa ho ha de fer amb els pares? Aquests són alguns dels exemples que ha posat la mateixa síndica de Greuges, Esther Jiménez Salinas, que demana una revisió de les edats per exercir drets i deures i evitar desigualtats.
La participació dels joves és més activa, molt més que temps enrere. I, per tant, si és més activa i està permès en moltes coses, per què no ha de ser la possibilitat de votar? Quina gran dificultat hi ha en escollir uns representants que representin a lo millor més l'interès dels joves i en aquell cas els puguin votar. Hauríem d'excloure, per exemple, votar a partir dels 80 anys, si a lo millor les persones ja han perdut certa capacitat.
Pel que fa a l'escolarització, es defensa seguir el model de Portugal i allargar l'edat obligatòria. Aida Rodríguez és l'adjunta del Síndic en Infància.
Hi ha alguns països que el que han apostat és doncs, per allargar aquesta edat fins als 18, perquè el que es constata és que hi ha un dèficit educatiu quan els estudis finalitzen doncs, als 16, no? Per això estem parlant d'un abandonament, diguem, escolar prematur, no? Del que abans dèiem, doncs, fracàs, no? Escolar, doncs perquè veiem que els estàndards ens han de conduir una mica més enllà del que estem ara.
La sindicatura veu bé l'edat penal als 14, però demana aplicar mesures alternatives per la comunitat per multes, per incivisme, com per exemple, que ara acaben pagant els mateixos pares.
Doncs interessants reflexions de la Sindicatura de Greuges en un informe que també reclama més ajudes i més recursos per als adolescents.
Juntament amb la primera infància es diu que l'adolescència és una etapa complexa i de més vulnerabilitat. Hi ha més malestar, més riscos d'addicció a les drogues o a les pantalles o problemes de salut mental, però hi ha menys recursos de les administracions i les ajudes estan més limitades. I en l'àmbit de la salut es demana allargar l'atenció mèdica pediàtrica fins als 17 anys, 2 anys més que fins ara.
Operació dels Mossos en marxa a Catalunya i Andalusia també contra una trama criminal per estafes immobiliàries. Hi ha hagut actuacions al Bages i al Vallès, on s'han fet diverses detencions. Nosaltres hem estat a Manresa amb la Nati Adell. Nati, de quants detinguts estem parlant?
Hola, què tal? Bon dia, Estel. Doncs mira, a l'espera de saber els detalls del balanç global d'aquesta operació, el que sabem és ara mateix que hi ha 2 detinguts a Rubí i un possible detingut a Manresa. Diem possible perquè no tenim confirmada aquesta informació a través de la policia, però sí que n'ha parlat obertament un parell de veïns amb els que hem parlat. Escoltem un primer testimoni.
Que han vingut los Mossos i han estat aquí i han agafat un noi i se l'han portat, però no saben res més.
Els fets han passat a l'immoble del número 19 del carrer Nàpols. El Xavi té un comerç a tocar i també ha vist que hi ha hagut un detingut, com a mínim.
Bueno, aquest matí quan he vingut a les 6 i mitja, que és l'hora que nosaltres obrim, dic que hi havia pues, uns quants cotxes de policia d'aquests grossos, dic que hi ha una mobilització aquí bastant important aquí a la vorera, no? I, bueno, al cap d'una estona hem vist que tenien una persona emmanillada.
El Xavi afegeix aquesta altra informació.
En un principi, el que sí que està clar és que, aviam, aquí hi ha gent de totes classes, no? Dic que hi ha aquest edifici, pues, bueno, sincerament, si hi ha alguna cosa o algun conflicte, nosaltres com a veïns ho desconeixem.
L'operatiu el lidera la Divisió Criminal de Girona i participen agents de l'ASARRO i de la Regió Policial de Metro Nord i la Regió Policial de la Catalunya Central.
Gràcies, Nati. L'endemà del macrooperatiu policial contra els narcopisos a Ciutat Vella, l'Eixample i Sants, a la ciutat de Barcelona, els veïns valoren aquesta intervenció. El balanç final va ser una desena de detinguts i locals i pisos escorcollats que, segons la policia, servien d'epicentre de la venda de drogues, especialment al barri del Raval. Barcelona, ara, Montse Poblet.
Hola, bon dia. Al carrer del Salvador avui han dormit tranquils després de mesos convivint amb dos narcopisos, un als baixos del número 3 i l'altre al número 13, on avui ja hi ha un cartell penjat a la porteria avisant que hi ha anat la policia i que ja no s'hi ven droga. En Pere Torelló, que viu just al davant, ens descrivia així el que han viscut els últims mesos. Crits, baralles i inseguretat fins a altes hores de la matinada.
Sobretot, moltes mogudes a mitjanit, sobre les 3 a les 4 de la matinada, picant a l'interfono gent estranya i diversa, i molts crits i moltes males maneres, molts improperis.
Just a l'edifici del costat, la Conxi celebrava que l'operació policial d'ahir hagi acabat amb els dos narcopisos del carrer. En el seu edifici van ser els mateixos veïns els que van fer fora els narcotraficants que havien ocupat un pis.
La policia, com era d'ocupa, no podien hacer nada hasta que los llamamos nosotros. O se fue un mes de ella y metimos a otra persona en el piso, que vinieron a matarnos y todos los sudamericanos con unas... A mí me rompieron la cerradura, a otro chico también dando patadas, eran 15 o 20. Claro, llamamos al 012, vinieron enseguida con pistola en la mano, pero ellos ya se habían ido.
La xarxa veïnal del Raval va denunciar fa 3 mesos un repunt dels narcopisos al barri, res a veure amb el boom que hi va haver entre el 2017 i el 2018, però suficients per generar inseguretat i moltes molèsties als que els tenen a prop. Ángel Cordero, portaveu de la xarxa, ens explica que en la majoria de casos ja no són pisos o locals ocupats, sinó llogats, i per això reclamen canvis en la política d'habitatges.
El que demanem és fer una revisió de no només les intervencions policials, judicials i administratives, que són molt importants, sinó també donar una mirada a l'accés a la vivenda.
En el que portem d'any, a Barcelona s'han desarticulat una setantena de narcopisos i s'ha fet prop de 1.300 detencions. El mateix Ajuntament ha reconegut que l'acció veïnal per denunciar-los ha estat clau per poder actuar.
Un quart i pràcticament 3 minuts de dues, la Federació Catalana de Drogodependències alerta que el fet que els centres d'atenció i seguiment als drogodependents de Barcelona s'hagin traspassat a CatSalut pot posar en perill el sistema actual d'atenció. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
I per què? Per què hauria de posar en perill aquest model actual?
Doncs perquè, segons la Federació, el model actual es basa en l'atenció multidisciplinària de les persones drogadictes, és a dir, se'ls ajuda a nivell sanitari, a nivell del seu entorn social i també se'ls ajuda a reinserir-se a la societat un cop superada aquesta addicció. La presidenta de la Federació Catalana de Drogodependències, Àngels Guiteres, tem que a partir d'ara només s'atengui les addiccions a les drogues des d'un punt de vista només sanitari.
La maquinària de salut sanitarista és una amenaça pel model d'intervenció social i sanitària d'aquest país, que és modèlic al món i és referent tant en l'atenció a les drogodependències com a l'atenció com en prevenció també de reducció de danys.
Perquè fins ara quin era el model, com s'ha gestionat?
Doncs aquests centres d'atenció i seguiment a les drogodependències depenien de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, la que depèn de l'Ajuntament, i també d'entitats privades, és a dir, unes entitats d'una gestió público-privada, que són fundacions que garanteixen doncs aquesta visió global que explicàvem de la rehabilitació i la prevenció de les drogodependències.
Entesos, doncs gràcies, Mònica Mas. Bon dia.
Bon dia.
Ens situem ara a Bellpuig, a la comarca de l'Urgell, on encara hi ha uns 5.000 veïns a qui es demana que no consumeixin aigua de l'aixeta per problemes de terbolesa. L'avís es va fer ahir a la tarda i es preveu que la situació es resolgui durant el dia d'avui. Són episodis recurrents, aquest és el segon en un mes, però la solució ja és més a prop. Lleida Estela Busoms, bon dia.
Hola, bon dia.
De moment, què s'està fent ara mateix per resoldre la incidència?
Doncs a veure, hem de partir del fet que el municipi de Bellpuig s'abasteix del canal d'Urgell i durant la tarda
tardor i l'hivern, quan s'acaba la campanya de rec, el cabal que baixa per la infraestructura disminueix. Això propicia que de tant en tant l'aigua arribi més bruta de fang i no es dona l'abast per potabilitzar-la. Per això, com a mesura d'urgència, l'Ajuntament ha demanat a la comunitat de regants del canal que incrementi el cabal perquè l'aigua es pugui renovar i torni a ser apta per al consum. La previsió és que la incidència es resolgui en les pròximes hores, segons ha dit l'alcalde Jordi Estiarte en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
Esperem que durant el dia d'avui quedin solucionats els problemes. Si bé el subministrament d'aigua està garantit a la població de Bellpuig, el que no està garantit és a nivell de consum de boca, no es pot utilitzar aquesta aigua i, per tant, és pel nivell de terbolesa que té.
I perquè això no es vagi repetint, què s'ha previst fer?
Bàsicament disposar d'un dipòsit més gran, de 2.000 metres cúbics, que permeti emmagatzemar més aigua de qualitat per abastar la població. Les obres ja estan adjudicades i estaran enllestit a mitjans de l'any que ve.
Aquest dipòsit nou ens permetrà garantir el subministrament de la població per 2 dies i mig. Clar, amb 2 dies i mig ja et donem el marge de maniobra, perquè normalment aquestes situacions acostumen a durar unes hores, poden durar 12, 18, 24 hores, en què, doncs, si tenim una reserva suficientment important d'aigua potabilitzada per garantir aquests 2 dies i mig, que és el que hauria de passar, doncs aquests problemes remetran.
Serà una inversió important de prop de 2 milions d'euros pagats entre l'Ajuntament, l'Agència Catalana de l'Aigua i la Diputació de Lleida. Per a més endavant, també s'ha previst construir una nova estació de filtratge.
A Girona es crearà un grup ciutadà per fer un seguiment en la recollida d'escombraries i el manteniment de l'espai públic de la ciutat. Al ple d'ahir es va aprovar una moció presentada per la plataforma Girona Digna i Neta que reclamava aquesta eina. Girona, Núria Peraire, aquest grup ciutadà és fruit del malestar que hi ha entre molts veïns per la brutícia que s'acumula en alguns carrers arran del canvi en la recollida de residus.
Hola, bon dia. Sí, el nou sistema amb contenidors amb targeta i horaris per llançar la brossa fa un any que funciona i des d'aleshores és habitual veure més brosses a les voreres. El portaveu de la plataforma Girona Digna i Neta, Jordi Tomàs, va recordar que han recollit més de 7.000 firmes i diu que la iniciativa de crear un grup ciutadà per fer aquest seguiment de la recollida de residus i la neteja de la ciutat és una mesura constructiva i no partidista.
Si tots posem de la nostra part, els tècnics, els regidors i la ciutadania i els polítics, Girona pot tornar a ser una referència de ciutat neta, endreçada i exemplar. Aquest és l'esperit amb el que hem vingut avui aquí. No només a reclamar, sinó a construir.
Tots els grups del consistori van votar a favor, menys Vox. S'ha aprovat que en aquest grup ciutadà hi hagi representants d'associacions de veïns, d'entitats, de sectors econòmics i també tècnics de l'Ajuntament. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, ha recordat que a partir del gener es veurà la modificació més important en el sistema de recollida. Ara només hi ha un contenidor i cada dia només s'hi pot llançar un tipus de residu, però l'any que ve ja hi haurà contenidors intel·ligents per a totes les fraccions, per tant, cada dia es podran llançar qualsevol tipus de residu. Al ple també es va aprovar una segona sanció de 258.000 euros a l'empresa encarregada de la recollida d'escombraries pels incompliments de contracte, per exemple, pel mal funcionament de la plataforma web o per mancances en la neteja amb l'aigua a pressió de les zones de contenidors.
Gràcies, Núria. I el Prat de Llobregat està en peu de guerra per les noves taxes d'escombraries que han provocat molt malestar en diversos municipis. Associacions empresarials, de comerciants, de restauradors i fins i tot partits polítics també s'han agrupat per presentar un recurs contra una taxa que consideren duplicada, solapada i il·legal. David Àngela, a finals de setembre el Prat ja va viure una mobilització popular contra aquest impost, però ara ja n'hi ha una altra a l'agenda.
Hola, bon dia. Doncs sí, força malestar al Prat de Llobregat, on el Prat Empresarial, Prat Gran Comerç i el Gremi de Restauradors, de la mà de Junts pel Prat, s'uneixen per presentar un recurs contra la nova taxa que ja ha admès el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Una decisió que van prendre quan l'Ajuntament va desestimar les seves al·legacions, segons en David Garcia, president de Prat Gran Comerç.
Nosaltres, com a associació, vàrem presentar una al·legació a l'Ajuntament. Però a la mateixa vegada, Junts, que és un partit polític, va fer una altra carta d'al·legació. I tant la seva com la nostra no va ser rebuda. Varen dir, escolta, que no teniu raó, que us aneu al TSJ, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Què hem fet? ens hem ajuntat tots.
García denuncia que són víctimes d'una campanya per part de l'Ajuntament que vol relacionar els que lideren aquesta reivindicació amb els interessos de l'ultradreta. Mentre es prepara una nova manifestació al Prat pel 23 de novembre. Recordem que l'anterior, la del 21 de setembre, va aplegar unes 4.000 persones en contra d'aquesta nova taxa d'escombraries i ara l'Ajuntament del Prat defensa la legalitat del gravamen i recorda que va oferir una bonificació del 40% al sector comercial.
Catalunya al dia.
Doncs fem una nova connexió amb l'equip viari de 3Cat Info perquè hi ha novetats sobre aquest accident a l'aldea a la P7 amb la reobertura d'algun carril més de circulació. Txell Garriga?
Exacte, bon dia de nou. Ara mateix s'acaba d'obrir un carril també en sentit nord a la P7 a l'aldea. Doncs hi ha un carril obert ara en cada sentit en aquest punt. Recordem que és un tram on hi ha només dos carrils per cada sentit. Encara es mantenen, però, les retencions que explicàvem a l'inici del programa, venint de la P7 des de Freginals per enllaçar amb l'N340 a l'aldea. I recordem que la via ha estat completament tallada des de 6:45 del matí per l'accident d'aquests tres camions que ha deixat una víctima mortal.
Doncs esperem que, mica en mica, gràcies a la reobertura d'aquest carril, es puguin anar resolent aquests problemes. I sobre això, per cert, una rectificació, que és que les explicacions que ha donat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, sobre aquestes alertes que estan estudiant aplicar per fer que els conductors estiguin al cas d'aquestes retencions importants, no seria exactament com una alerta, com aquesta alerta que rebem de Protecció Civil, sinó que seria una notificació més aviat com una instrucció de veu, però a través de la seva aplicació, i no seria, per tant, universal, no sonaria a tots els mòbils com sí que passa amb l'alerta. Ara falten 4 minuts per arribar a 2:45 del migdia. I seguim parlant de mobilitat, en aquest cas ferroviària, perquè el govern ha aprovat l'estratègia 2026-2050. És un full de ruta que defineix les infraestructures i els serveis de tren que Catalunya necessitarà els pròxims 25 anys arran del creixement de la població i també explica com es distribuirà. I tenen a veure el traspàs de Rodalies i la descarbonització de la mobilitat. Joan García, bon dia.
Hola, bon dia, Estel.
I què s'hi preveu en aquest pla?
Doncs mira, el document recull la necessitat de la línia transversal, per exemple, entre Lleida i Girona, i la línia orbital entre Mataró i Vilanova i la Geltrú, per dotar de més serveis la segona i la tercera corones de Barcelona, cap on va tendint a repartir-se més la població. Noves estacions de l'AVE a Girona, Tarragona i Vilafranca del Penedès. També es fa constar la necessitat d'aprofitar millor aquesta xarxa d'alta velocitat, dotar de més velocitat als trens regionals, crear trens semidirectes, fer créixer les rodalies de Tarragona, Lleida i Girona i impulsar el tramvia al Bages, a l'Ebre, al Pirineu i a Girona. Aquesta estratègia l'acaba de presentar la portaveu del govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque.
Posicionar el ferrocarril com a element central de la mobilitat sostenible i descarbonització és i ha de ser el principal transport massiu de persones i que a més ens ha de permetre descarbonitzar tot el sector de transport en el seu conjunt a Catalunya. Segon, fomentar la cohesió territorial i atendre aquestes noves demandes i aquests nous creixements que s'estan produint.
Això, els trens. Pel que fa als avions, l'ampliació de l'aeroport del Prat fa un pas més, pendent de què passa amb les taxes aeroportuàries. Els pròxims dies, Aena licitarà la redacció del nou pla director que definirà exactament com s'ha de reformar aquesta infraestructura per millorar la seva capacitat. Tindrà un cost de 4,5 milions d'euros, dels quals 3 milions s'invertiran a pensar en les modificacions ambientals que s'han de fer per protegir la zona de la Ricarda. Sara Riera, bon dia.
Hola, bon dia. Un pla director acostuma a costar 500.000 d'euros, però aquest serà bastant més car, perquè, segons ha explicat el president d'Aena, Maurici Lucena, inclourà diverses assessories tècniques per definir com seran les àrees protegides. En paral·lel, el govern de la Generalitat i l'Espanyol han enviat un document a Brussel·les explicant com pensen fer les compensacions ambientals que encara estan pendents de l'anterior ampliació, la del 2009, una condició que és indispensable si ara volen tirar endavant aquesta. Aena va anunciar que tota la reforma del Prat li costarà uns 3.200 milions d'euros i bona part d'aquests diners han de sortir del que ingressen de les taxes aeroportuàries que cobren a les companyies. Doncs bé, el PP ha demanat que aquestes taxes es congelin de l'any 27 al 31 i Aena ja ha dit que si això passa hauran de revisar la inversió als aeroports. Dijous això es vota al Congrés. Recordem que tot aquest projecte és per allargar 500 metres la pista de mar i crear una nova terminal satèl·lit.
I a punt d'arribar a 2:15 del migdia. Quatre municipis de les Garrigues Altes han incorporat 11 habitatges destinats a col·lectius amb dificultats per trobar pisos on viure, amb un lloguer assequible. Es tracta d'edificis de titularitat municipal que s'han adequat en el marc d'un programa engegat pel govern per combatre el despoblament. Hem anat a la Granadella, és un municipi de 750 habitants que ha habilitat 2 d'aquests pisos. Pere Joan Álvarez, estem parlant d'un lloguer social, però amb unes característiques especials.
Exacte, estem parlant del que es coneix com a habitatges d'autonomia. Què vol dir? Doncs pisos destinats a veïns que no troben on viure i que amb un lloguer social s'hi podran estar de manera temporal. Per exemple, aquí a la Granadella l'objectiu és atendre parelles joves del poble que s'hi volen quedar a viure. Helena Llaurador n'és l'alcaldessa.
Hem de posar lloguer per poc temps, per una temporada limitada. La nostra idea és sobretot que vagi destinat a gent jove. Què vol dir? Gent jove vol dir gent que ha nascut al nostre municipi i que, per les circumstàncies que actualment tenim els municipis rurals, petits, no troben habitatge.
I és que al poble hi ha una demanda important de gent que no vol marxar de la Granadella i que no troba pisos on viure.
És que tenim molta demanda. Nosaltres a l'Ajuntament tenim demanda de pisos, clar, de gent que es vol quedar a viure aquí i que no hi ha manera. Hem tingut molta sort que fa un parell d'anys hem tingut molts naixements. Entre el 2023 i el 2024 vam tindre 15 naixements. Això no és gens habitual en un municipi tan petit. Què ens ha passat últimament? Que hi ha molt pagès jove que s'ha volgut quedar a viure aquí.
Aquí s'ha reformat l'edifici de l'antic mestre, on s'han obtingut 2 allotjaments. Els pisos ja estan enllestits i està previst que a principis d'any s'hi pugui entrar a viure. L'Ajuntament redactarà prèviament unes bases i se'ls adjudicarà a un preu que no superarà els 300 euros al mes. La iniciativa també s'ha fet a Bovera, Juncosa i el Soleràs. L'Incasol, l'Institut Català del Sòl, ha gestionat les obres de 7 d'aquests habitatges i els ajuntaments, amb el suport de la Diputació de Lleida, la resta. Actualment s'està treballant en altres actuacions que formen part del programa, com les de la Terra Alta i a Organyà, l'Alt Urgell.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Doncs com sempre, a aquesta hora, fem un cop d'ull a les notícies més vistes a la web i l'app del 3catinfo.cat. Marc Vidal, bon dia.
Què tal? Bon dia, Estel.
I entre les més llegides, molt relacionat amb els primers minuts que dedicàvem avui al Catalunya al dia.
Doncs sí, aquest camió que va estar 33 hores bloquejant la P7. És una història realment rocambolesca.
És de sèrie de televisió,
sí, sí.
Eh?
Especialment per la gent que va patir aquest col·lapse que hi va haver en aquest punt de la P7 sud. És un camió que teòricament transportava oli industrial, però en realitat no, transportava gasoil. Per tant, quan hi arriben, diguem, els equips, no?, per trasbassar aquest líquid, resulta que, clar, no podien operar perquè amb el gasoil, doncs, òbviament és inflamable i, per tant, s'ha de tenir tot un altre protocol, perquè, a més, resulta que tenia una pressió, diguem, potencialment perillosa, aquella cisterna.
Clar.
En fi, una història rocambolesca, com diem, que pel Servei Català de Trànsit, doncs, mostra això, no?, tota la precarietat que viu aquest sector del transport i, a més, ara els Mossos investiguen el destí i l'origen il·lícit, se sospita, doncs aquest gasoil, que això, que era en teoria oli industrial, però en realitat era gasoil.
S'haurà d'anar seguint, i sobretot especialment a la problemàtica dels camions en aquest tram de la P7, com explicàvem, que són 2 carrils i, per tant, és molt estret. Fa un any, Marc, de què parlava?
Doncs mira, fa un any, a la web del 3cat.info era aquesta idea de una dona fa el senyal internacional de socors des del cotxe a Lloret de Mar i detenen el seu ex, no? És, diguem que la víctima va alertar els Mossos a través d'aquest codi internacional, que és un senyal...
És posar el dit polze a dins del palmell de la mà i tancar la mà com a sinònim d'o, metàfora d'o, estic a tancada,
en problemes,
no?
Necessito ajuda, sí, estic tancada. És un senyal, diguem, que els Mossos van captar des d'un cotxe que feia una dona al Lloret de Mar, com us dèiem, fa un any, i aleshores doncs, van aconseguir detenir-la. El que tu deies, primer mostrar el palmell de la mà, diguem, després tancar el puny, seguint aquest ordre, posant el dit gros per dintre i la resta que hi passen per sobre.
Molt bé, doncs gràcies, Marc. Demà més.
més.
Molt bé, adéu-siau.
Catalunya al dia.
Doncs una música que ens porta a parlar de canelons, que s'han imposat com a plat favorit dels catalans en una edició del concurs que ha valorat la recepta més representativa del nostre país. És una competició que organitza cada any la revista Cuina, també la Bacus i l'entitat Som Gastronomia. Ens ho explica l'Òscar Callau.
Els canelons han aconseguit la victòria en una votació popular en què han participat 25.000 persones, combinada amb un 30% de valoració per part del jurat. Els organitzadors del concurs demanen a xefs i restaurants que defensin cadascun dels plats. Sentim dues de les padrines dels canelons, les cuineres Núria Bonet, de Cala Núria de Bellver de Cerdanya, i Diana Ruera, del restaurant Cal Marina d'Anglesola.
És un plat que defineix molt bé el que és la cuina catalana, la cuina d'aprofitament. És un plat de molt aliment, i que és un plat de festa. Els canelons de Sant Esteve i a totes les festes majors hi havia la safata de canelons que feia la padrina.
Totalment d'acord. Els canelons són el plat que representa la màxima festivitat de tots els catalans, que et provoqui aquella emoció, que et connecti amb el teu jo, amb la infància, amb la família.
Els canelons s'han imposat com a plat més representatiu dels catalans a les altres tres receptes finalistes, la botifarra amb seques, el suquet de peix i els cargols a la llauna, i les que ja van quedar eliminades a l'anterior fase del concurs, que eren l'arròs a la cassola, els calçots amb romesco, el bacallà a la llauna, el pa amb tomàquet, l'escalivada, l'escudella, l'esqueixada, el fricandó, les mandonguilles amb sípia, el pollastre rostit i el trinxat.
Doncs sí, són el plat favorit de la cuina catalana, però el cert és que cada vegada hi ha menys famílies que els preparin a casa i directament els compren fets, els canelons. Amb els anys han sorgit empreses especialitzades i la varietat de receptes s'ha multiplicat, però el referent en l'elaboració de canelons continua sent la carnisseria de confiança, la de tota la vida. La demanda ha augmentat, i més ara amb la proximitat de les festes de Nadal, i els carnissers no es volen quedar enrere. A l'Escola Agrària de Monells, al Baix Empordà, han participat en un curs per fer des dels canelons tradicionals els que incorporen productes més exòtics. En Fèlix Martín ens ho explica, i qui els ha fet de mestre, Fèlix?
Doncs els ha fet de mestre algú que en sap molt de cuinar i amb estrella Michelin, el xef del restaurant Casa Mar de Llafranc, Quim Caselles. De virgueries explica, se'n poden fer moltes amb els canelons, però de secret només n'hi ha un.
Els ingredients és molt important, tenir una bona carn o una bona matèria prima, una proporció també del magre, que li dona aquesta entusiasitat. De fet, la beixamel també és una mica el transportador d'aquest caneló, que també doncs, té que ser equilibrada, té que córrer, té que tenir el punt just de nou moscada, però sobretot dèiem aquí una miqueta que és la paciència, i la cuina té que ser doncs, com es feia antigament, a poc a poc.
A poc a poc, i aquesta és la qüestió, perquè per fer un bon caneló cal sobretot temps. Ho sap bé un dels carnissers que ha fet aquest curs, l'Eduard Gavinya.
Bàsicament, la principal és que porten molta feina. És un temps, rostir la carn porta molt de temps, i pots fer-ho tot de pressa i corrigents, però bueno, el gust indiscutiblement no és el mateix, però sí que llavors és la cuina vol passió, amor i dedicació, no? I és això, és passar-hi molta estona i, doncs, bueno, i fer-ho bé.
El president del Gremi de Carnissers i Xarcuters Artesans de Girona, Toni Vilar, reconeix que cada vegada ofereixen més plats elaborats i menys carn. Les croquetes en són un exemple i els canelons un altre.
Les carnisseries, a part de fer els embotits, les hamburgueses, ara cada vegada tenim més gamma de cuinats. Hi ha molts carnissers, en les botigues tenim 14 o 15 plats cuinats, i els canelons és una cosa que fa molt d'anys que els carnissers fem canelons. Per això vam trobar interessant fer aquest curs. Jo m'hi he apuntat, evidentment, perquè considero que és una cosa que ens pot anar molt bé.
I en aquest curs a l'Escola Agrària, entre d'altres, els han ensenyat com fer varietats del canelo clàssic fent la beixamel una mica diferent, explica en Quim Caselles.
La beixamel tots la coneixem blanca, però diu, sí, si fem una beixamel d'espinacs, i si fem una beixamel trufada, i si fem una beixamel amb ceps. I és aquí anar, doncs, agafar aquesta recepta bàsica, però anant-li afegint cosetes que pugui fer sobretot interessant i una mica enfocat doncs, de cara a tardor o Nadal per tenir doncs, un caneló doncs, que pugui sorprendre una miqueta sobretot els aparadors dels carnissers.
Durant el taller han repassat receptes clàssiques, dues o tres, però també d'altres, per sorprendre el client. La qüestió per als carnissers ha estat agafar idees, fer un caneló bo, sense colorants ni conservants, i que durant molts anys continuï sent el plat preferit de la cuina catalana.
Catalunya al dia.
Poc més de 5 minuts per arribar a 3:15. La històrica fàbrica tèxtil Nilstar de Blanes reprèn la producció de fils de niló després d'un any i mig tancada. Una companyia xinesa ha llogat una part de les instal·lacions i això permetrà recuperar l'activitat d'aquesta empresa centenària. Es crearan 35 llocs de treball, la majoria per antics empleats, en un procés que s'ha fet amb el suport del Departament d'Empresa i Treball. Anem, doncs, cap a Blanes, a la comarca de la Selva. Maria Rovira, com s'ha aconseguit aquesta represa?
Doncs la producció es reprendrà a través de la inversió de la companyia Zhejian Aixiner Stockings, especialitzada en la fabricació de mitges i mitjons al mercat asiàtic. Tant el govern com l'Ajuntament de Blanes celebren la recuperació d'un actiu empresarial molt important per la població. Ho destacava el director general d'Indústria de la Generalitat, Xavier Roca.
La Xina està creixent moltíssim. Xina, a més, té ganes de tenir presència a nivell mundial i, a més, té una cultura, una forma de fer que és molt amable. No? Respecta moltíssim la cultura local, respecta moltíssim el que són els proveïdors locals i el que vol, bàsicament, és col·laboradors o és companys de viatge, més que no pas venir a imposar-se un tipus de model que moltes vegades, per desconeixement, ens acabem pensant que acaba sent així.
I clar, una represa de l'activitat que també suposa la creació de nous llocs de treball.
Sí, amb la represa de la producció s'incorporaran 35 treballadors, la majoria antics empleats de Nilstar. Per l'alcalde de Blanes, Jordi Hernández, és una molt bona notícia pel vincle emocional que té la fàbrica amb la població.
Aquí és molt important el capital social que hi havia. Blanes, jo crec que tothom tenim un nex en comú, o un avi que ha treballat, o un pare, o un cosí, o un tiet, algun familiar nostre, tothom ha treballat a Blanes. Per això és molt important aquest reempleament d'aquests professionals.
L'arribada del grup xinès suposa una segona oportunitat per una fàbrica emblemàtica del sector tèxtil. Nilstar va ser durant dècades un símbol de la indústria de la comarca de la Selva amb centenars de treballadors i una producció exportada arreu del món.
L'Ajuntament de Tarragona treballa en la restauració de Cala Garsa. És un edifici medieval situat al vell mig d'on era el Call Jueu. L'actuació es fa 7 anys després que s'hi hagués de fer també una actuació per emergència per evitar que s'esfondrés l'estructura. Tarragona, Clara Chavarría Domingo, en què consisteixen aquests treballs?
Hola, bon dia. Doncs principalment es tracta de consolidar les restes d'aquest edifici que data del segle XIII-XIV, retirant les estructures que es van col·locar fa 7 anys per sostenir el que estava en perill d'esfondrar-se. Una actuació que va obligar a tancar el carrer Talavera. Ho explica el regidor de Patrimoni, Nacho García de Torre.
El que es tracta, doncs, és de consolidar l'edifici existent i ara, per fi, l'Ajuntament, el govern municipal, ha tirat endavant aquest projecte per tal de consolidar el que és l'edifici, tornar a reobrir el carrer perquè es va tancar un tram del carrer Talavera i al final és salvar una part de la història també de la ciutat, no?, que és el Call Jueu que tenim a la part alta.
Així doncs, es reforçaran els fonaments d'un dels murs, es repararan esquerdes, es milloraran els materials dels arcs i es farà un sanejament de tots els elements degradats de les estructures.
I exactament què es pot veure?
Doncs actualment es pot veure una part de la façana i diversos arcs apuntats, entre altres elements arquitectònics que actualment estan sostinguts per la bastida d'estabilització que ara es retirarà. La importància d'aquests vestigis, que són bé cultural d'interès local, és la seva ubicació. És a la plaça dels Àngels, que en els segles XIV i XV era coneguda com la plaça de la Joieria. I per tant, aquest edifici era al vell mig del Call Jueu.
La intervenció també era molt necessària per salvar el propi call. Ens permetrà també a futur pensar, doncs, en una musicalització de l'espai, una explicació millor del que ara trobem, i amb aquesta voluntat de que Tarragona, que és un museu a l'aire lliure, doncs la història dels jueus de Tarragona també ha de ser explicada i ha de ser coneguda.
Els treballs que han començat fa uns dies s'allargaran 4 mesos i tenen un pressupost de més de 90.000 euros.
Doncs de Cala Garsa a Tarragona, al castell d'Hostalric, a la comarca de la Selva, que domina des d'un turó tota la zona i que engega la seva rehabilitació més ambiciosa. L'objectiu és posar al dia l'edifici principal, treure elements afegits als últims anys, renovar la coberta, els serveis bàsics i millorar-hi l'accessibilitat. L'Ajuntament vol que torni a ser un espai de referència tant per les entitats del poble com per als visitants. Fèlix Martín, què fa possible que puguin fer ara aquestes obres?
Doncs ho fa possible una subvenció de 3 milions d'euros del govern espanyol, l'aportació econòmica més gran rebuda mai al poble. La intervenció se centrarà a l'edifici del Cavaller, que durant gairebé 50 anys va acollir un dels restaurants més coneguts d'Hostalric i on era habitual fer-hi celebracions familiars. Ara l'espai es transformarà perquè en puguin fer ús les entitats culturals i esportives del poble, ha concretat l'alcalde Nil Papiol.
Si han de poder fer esdeveniments de tot tipus, eh? No només la promoció turística, que també ens interessa en aquest sentit, per ensenyar aquest patrimoni, per posar-lo en valor, sinó també doncs, que els veïns en puguin fer un ús. No? Hi ha molts veïns d'Hostalric que es van casar en aquest castell, que hi van celebrar la primera comunió, o senzillament doncs, que hi han passat estones. No? Per tant, això, aquest vincle, d'alguna manera, s'ha de mantenir.
I la rehabilitació del castell es farà en base a un projecte de prestigi, perquè qui hi ha al darrere?
Doncs hi ha el despatx de l'arquitecte José María Sánchez, membre del Royal Institute dels Arquitectes Britànics, amb premis internacionals per projectes tant a Europa com a Amèrica. Aquí farà equipa Mariadna Vázquez, del Gabinet Obrador d'Arquitectura d'Olot. A més de renovar els serveis bàsics, millorar accessos o rehabilitar la coberta, també es retiraran elements postissos que no són originals.
És una aposta que va fer l'equip redactor del projecte. Totes aquelles estructures que no són originals, és a dir, elements que s'han anat doncs, afegint i que no formen part doncs, del patrimoni original del castell, i aquestes estructures s'eliminen.
El castell d'Hostalric del segle XVIII ja hi ha també un circuit turístic vinculat a la Guerra del Francès, amb visites guiades.
I a Vilanova i la Geltrú ja han començat els treballs de restauració de la casa del polític i escriptor Víctor Balaguer. La casa, que es diu Casa de Santa Teresa, està dins del recinte del museu, en un jardí fins ara tancat al públic. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba, bon dia.
Hola, bon dia. La Casa de Santa Teresa, un edifici aïllat caracteritzat per les seves franges horitzontals blanques i vermelloses, s'obrirà al públic per explicar la figura de Víctor Balaguer, just al costat del museu que ell va fundar el 1884. Eva Bolaño, regidora de Cultura.
De vegades hem anat al museu i no coneixíem prou bé qui era Víctor Balaguer. Ell es movia molt cap a Madrid, cap a Barcelona, tant en tant venir aquí, quan va morir la seva dona, va venir més, però coneixerem qui era aquest senyor. I aquest senyor era un senyor col·leccionista, un romàntic, també.
La casa està envoltada d'un jardí poc cuidat al qual se li vol retornar la seva essència. Gerard Lluet, primer tenent d'alcalde i regidor d'Obres.
Són uns jardins doncs, que amb el pas dels anys s'han convertit més en una selva que en un jardí d'estil egipci neoclàssic, que era el que inicialment es van configurar. I, per tant, doncs, amb el projecte de restauració dels jardins intentem recuperar el projecte inicial d'aquests jardins. Obrirem els jardins pel carrer Fort del Vidre, amb l'objectiu doncs, que també, mentre el museu estigui obert, doncs, els jardins també estiguin oberts doncs, a la ciutadania, amb els veïns, i que, per tant, doncs, també es facin seu aquest espai natural.
Les obres tenen un pressupost d'1,5 milió d'euros subvencionats pel Ministeri d'Indústria i Turisme.
Aquí és Nadal i estic content perquè se m'han trencat les ales i la cadència del meu temps. Diria que no matava la...
Doncs com que ja s'acosta Nadal, us interessarà saber que per primera vegada en 137 anys les golondrines del Port Vell de Barcelona faran sortides nocturnes. És una de les novetats programades per la Fira Nadal al Port, que aquest any celebra la 7a edició. Moll de Barcelona, Anna Escura.
Barcelona és una ciutat portuària i amb aquesta idea al cap, del 28 de novembre al 6 de gener, el Port Vell s'omplirà d'activitats que volen donar a conèixer aquesta realitat als ciutadans. La Fira de Nadal, Nadal al Port, amplia i molt la seva superfície. Passa de 15.700 a 24.000 metres quadrats i estarà situada al moll de la Fusta i al moll de Drassanes. El director del Port Vell, David Pino, explica què hi trobarem.
Tindrem més de 600 actuacions a l'escenari, que l'escenari és l'eix de vida d'aquest Nadal al Port, més restauració i més oferta de casetes de 60 a 72, i aquest any incorporem dues atraccions que van a moll de Drassanes. Dins d'aquesta fira Nadal, a més, difonem la cultura portuària i l'activitat marítima amb activitats infantils.
Les sortides nocturnes de les golondrines
Terres no seran l'única novetat destacada d'aquest any. El president del port, José Alberto Carbonell, les ha explicat.
Tindrem els batejos de la vela, també les visites a l'embarcació de salvament marítim. Una cosa és la vela, la praxis de la vila pels nens, i l'altra, poder conèixer què és el que s'està fent per part de salvament marítim. També hi haurà recorreguts nocturns de les golondrines tematitzats.
L'encesa de llums es farà el 28 de novembre a 6:45 de la tarda amb la participació del Circ Històric Reluí. Aquest any presenta el seu espectacle Terra.
Catalunya al dia.
Això en tus puntaetes ho arreglem.
És xiqueta. Segur.
Va, gallina! Atreviste!
Una pel·lícula recorda i desmitifica també la llegenda de la pastora. És un dels personatges populars més coneguts a la zona de les muntanyes dels Ports. Els mals noms, on hi participa 3CAT, és l'òpera prima de Marc Ortiz i s'ha estrenat aquest cap de setmana al Festival de Cinema Europeu de Sevilla. Jordi Barranca, exactament qui era la pastora?
Doncs mira, és el mal nom de qui en part també el nom de la pel·lícula amb què es coneixia i de fet encara es coneix a Florencio Plamesegue. Parlem d'una persona intersexual nascuda l'any 1917 a la zona dels Ports que va exercir també de pastora. Amb la sublevació militar que acaba amb la Guerra Civil s'acaba integrant als maquis. Marc Ortiz Prades és el director de la pel·lícula.
Degut a una indefinició en els seus òrgans sexuals van decidir inscriure-ho com a dona. Ell va viure com a dona fins als 30 anys, fins que llavors va poder entrar a la guerrilla dels maquis, que és on per primera vegada ell es pot vestir d'home i d'alguna manera adquirir este rol masculí.
El film s'estructura en tres parts diferents en què cada una representa una etapa diferent de la vida de Plamesegue. Per documentar-se, el director ha parlat amb persones que hi van tenir contacte directe. De fet, la seva àvia era una de les modistes de la pastora. Els mals noms també posen en evidència l'inici del despoblament de tota aquesta zona d'aquí dels Ports.
Tot comença justament a llavors, quan s'aplica la llei de fugues i la Guàrdia Civil comença a demanar, a prohibir als masovers que visquin als masos. Els masos eren llocs totalment rics en quant a aliments, en quant a suport entre les masies, i a partir d'aquesta llei que fa que la gent no pugui viure als masos perquè així no poden ajudar els maquis que estan amagats a les muntanyes, se va despoblant primer els masos, i després, els pobles.
3CAT, l'Institut Català d'Empreses Culturals, entre d'altres, han participat en el projecte. El film s'ha estrenat aquest darrer cap de setmana al Festival de Cinema Europeu de Sevilla.
Lleida és durant aquesta setmana la capital de la dansa urbana. Fins dissabte, més de 300 ballarins d'arreu d'Europa hi fan parada en el marc del festival de Best On, que ja celebra 9 edicions a la capital del Segrià. Lleida, Julià Albacar, una de les dates clau és aquest dissabte.
Efectivament, Estel, bon dia, perquè és quan arribarà el plat fort del festival, el concurs de coreografies. Dalt de l'escenari hi pujaran 15 companyies provenents de països com Alemanya, Itàlia, Eslovàquia, però també d'arreu de l'Estat. En total, 300 ballarins que competiran per presentar la millor coreografia de dansa urbana premiada amb 6.000 euros. Laura Ferrer, responsable de The Best On, explica que el festival funciona per a moltes companyies com una primera estrena.
L'arrel del festival és donar-li oportunitat als coreògrafs i ballarins professionals de presentar la seva última peça amb un escenari i a partir d'aquí desenvolupar-la, per girar-la, moure-la i tot això.
Això serà el Teatre La Llotja de Lleida. Sandra Macià, impulsora del certamen, destaca que sovint molts ballarins no tenen ocasió de poder estrenar-se en un escenari així.
Mostrar en un gran escenari un format que costa mostrar, perquè la dansa és complicada, com tots sabeu, i nosaltres els donem aquest espai, no?
La programació ja va començar amb alguns tallers durant el mes d'octubre, però el gruix d'activitats ha començat esta setmana i s'allargarà fins a finals d'este mes.
I I amor als 112 anys, Angelina Torres era la dona més gran de Catalunya. Nascuda a Bellvís, al Pla d'Urgell, al març del 1913, era també la dona més vella d'Espanya i una de les 40 persones més grans del món. Això segons l'organisme internacional que verifica dates de naixement i de mort. Quim Codines, bon dia.
Bon dia. El seu pare va morir d'un accident de carro quan l'Angelina era una nena. Arran d'això, la mare va marxar a treballar a Barcelona i després ho van anar fent els fills. La família vivia molt a prop dels terrenys de la Sagrada Família, que l'Angelina va veure començar. Així ho recordava en una entrevista a 3Cat Info.
Un fragment de veu que segur que podreu recuperar al web 3catinfo.cat.
Esports.
Esports en desconnexió per les quatre demarcacions aquí a Barcelona. Montse Raya, bon dia.
Bon dia.
Comencem amb la desconvocatòria d'última hora del jugador del Barça, Lamine Yamal, amb Espanya. El mataroní no jugarà els dos últims partits de la fase de classificació pel Mundial 2026. Què ha passat amb Lamine Yamal?
Doncs el jugador el van sotmetre ahir al migdia a un tractament de radiofreqüència per superar les molèsties al pubis que té i ara haurà de fer repòs durant 7 o 10 dies. Això és el que ha explicat la Federació Espanyola de Futbol, que mostra la seva sorpresa i malestar perquè el tractament a Lamine s'hagi fet, diuen, sense comunicació prèvia als serveis mèdics d'Espanya i just el mateix dia que el jugador es concentrava amb l'equip espanyol. De fet, la Federació Espanyola assegura que l'informe mèdic de Barça sobre Lamine li va arribar ahir al vespre. Malgrat tot, la Federació Espanyola assegura que allibera Lamine Yamal de jugar aquests dos partits perquè prioritzen la seva salut. I tenim la primera reacció del seleccionador espanyol Luis de la Fuente en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
Procedimientos que suceden al margen de la federación, es lo que pasa, es lo que sucede, hay que aceptarlo, pero no, nunca, nunca, no. No había vivido una situación así. No creo que sea muy normal. Bueno, no conoces un, no tienes noticia ni conoces ningún detalle y te lo cuentan, insisto, además temas de salud, uno se queda sorprendido.
Segons el Barça, van consultar el doctor Ernest Schilders, reconegut expert belga i eminència en la matèria, per tenir una segona opinió de la pubalgia que té Lamine Yamal. El doctor Schilders tenia programada una visita amb el jugador ahir dilluns a la ciutat esportiva després de partit contra el Celta. Durant aquesta visita es va valorar positivament l'evolució de la lesió, que es troba controlada, i d'acord amb els serveis mèdics del club es va decidir aplicar un tractament de radiofreqüència per continuar avançant en aquesta recuperació. El club blaugrana sosté que la Federació Espanyola va ser informada immediatament del tractament al jugador i del període de repòs que suposa. Recordem que la selecció espanyola jugarà contra Geòrgia dissabte que ve i contra Turquia a Sevilla el dimarts 18 de novembre i que Lamine encara està concentrat amb la selecció espanyola i s'espera que avui torni cap a Barcelona.
Encara al Barça parlem de Leo Messi perquè la ferida de l'argentí per com va marxar del club encara no està del tot curada.
Sí, en declaracions de Leo Messi al diari Sport assegura que ell somiava acabar la seva carrera al Barça.
Una vez a mí me había quedado una sensación rara después de haberme ido, por cómo se dio todo, por como dije también recién, terminé jugando mi último año sin gente, por la pandemia, después de toda la vida que había estado ahí, no me fui como me lo imaginaba, como soñaba, me imaginaba, como dije, jugando toda mi carrera en Europa, en Barcelona y después sí venir para acá como hice.
Fa uns minuts s'ha sortejat la segona ronda de la Copa Masculina de Futbol amb la presència de 5 equips catalans.
I així ha anat aquest sorteig. L'Espanyol jugarà al camp de l'Atlètic Balears de la segona ref. El Sabadell rebrà el Deportivo de la Coruña, un equip de primera federació que s'enfrontarà a un de segona divisió. El Sant Andreu jugarà contra el Celta, segona federació contra primera divisió, i el Reus Redi rebrà la Reial Societat, segona ref contra primera divisió. Pel que fa al Sant Andreu, el fet que l'eliminatòria es disputi al Narcís Sala dependrà de l'Ajuntament de Barcelona perquè cal un canvi en la il·luminació per complir amb la normativa. Sentim un dels capitans del Sant Andreu, Pau d'Arbre.
Un rival de primera, del nivell potser del Betis de l'any passat també, amb una proposta superatractiva. Pressionaran alt, segur, intentaran sortir amb la pilota jugada I bueno, crec que serà un partit super, super entretingut i intentarem posar els majors problemes per intentar passar.
Els partits es jugaran del dimarts 2 de desembre al dijous dia 4 i és la segona ronda de la Copa del Rei masculina de futbol. Aquesta tarda també a la Roza, sorteig de la Copa femenina de futbol, eliminatòria de vuitens de final amb la presència del Barça.
En bàsquet, el tècnic Xavi Pascual és el preferit pel Barça per ocupar la banqueta de l'equip.
Segons ha pogut saber 3Cat Info, Pascual, ara sense equip, acceptaria una rebaixa de sou si el projecte que se li presenta des del club és engrescador. Des del final de la passada temporada, el tècnic de Gavà és lliure un cop va acabar la seva vinculació amb el Zenit de Sant Petersburg. Pascual va dirigir el Barça entre el 2008 i el 2016. I acabem amb handbol. El Granollers esgota les opcions de passar la ronda següent de la Lliga Europea en la visita avui a la pista del Grossi Slovan d'Eslovènia. A partir de 6:45 de la tarda i es pot veure per Esport 3.
Catalunya al dia. Tot el que passa al teu voltant.
Avui acabem amb el Quartet Cosmos, que farà un concert aquest vespre a les 8 al foyer del Liceu, inspirat en les peces de l'escultora Cristina Iglesias, que ara s'exposen a la Pedrera, amb un programa de peces clàssiques de Mozart i Bach i també de contemporànies com les de Philip Glass o Alberto Iglesias. L'espai es transformarà amb l'escenografia que Carles Berga ha fet per aquest concert, amb arbres que la Fundació Catalunya la Pedrera té a les Gavarres. Una oportunitat de viure un concert diferent, un paisatge sonor, orgànic i íntim que barreja la música d'un dels quartets de corda més internacionals amb l'evocadora obra de Cristina Iglesias. Nosaltres ens tornem a sentir demà a la 1 del migdia. Gràcies per acompanyar-nos i que acabeu de passar un bon dimarts.